Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Raül Romeva i Oriol Junqueras podran sortir 3 dies cada setmana durant 6 hores en aplicació de l'article 102 del reglament penitenciari. La Junta de Tractament de la Presó de Lledoners ho ha acordat així avui i, per tant, podran sortir per anar a treballar. De moment, segons ha informat la Conselleria de Justícia, Junqueras, condemnat a 13 anys de presó, i Romeva a 12, podran sortir entre dilluns i divendres. La sortida per treballar pot ser immediata, ja que un eventual recurs de la Fiscalia sobre la decisió de la Junta de Tractament no la deixa en suspens. Hem de lamentar, d'altra banda, un nou accident aeri a Múrcia, davant de la manga del Mar Menor i a l'alçada del mar. Concretament, ha estat un avió militar de la patrulla Àguila el que ha caigut al mar aquesta tarda, a primera hora, a la manga del Mar Menor, a Múrcia. L'aparell és un C-101 de l'Acadèmia General de l'Aire de Sant Javier, a Múrcia. L'aparell s'ha estavellat a una distància aproximada d'un quilòmetre de la costa i a hores d'ara no se sap si el pilot ha pogut saltar de l'aparell abans de caure. Per tant, estarem pendents si hi ha hagut víctimes. En qualsevol cas, és el tercer sinistre d'aquestes característiques a la mateixa zona en pocs mesos, després dels que es van produir a finals d'agost i a mitjan de setembre. Recuperem la plana política i també econòmica per explicar-vos que el Congrés ha aprovat aquest migdia el sostre de despesa, el màxim que les administracions podran gastar aquest any, i els objectius de dèficit. És un pas clau perquè puguin tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat en el debat ordinari. S'ha aprovat amb 168 vots a favor, 150 en contra i 19 abstencions, entre elles les dels diputats d'Esquerra Republicana. Per la seva banda, Junts per Catalunya ha pactat amb el PSOE i amb Unides Podem una moció que s'ha aprovat també al Congrés en què s'insta a publicar les balances fiscals de totes les comunitats autònomes amb el doble sistema, tal i com demanava la Generalitat. Seguim parlant novament del coronavirus, perquè una noia de 22 anys, sense patologies prèvies i que havia viatjat al nord d'Itàlia entre el 19 i el 25 de febrer, és el tercer cas d'aquesta malaltia a Catalunya i també lleu, com els dos anteriors. Aquesta dona és de Tenerife i està en aquests moments aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona. Hi ha, mentrestant, dos nous possibles casos locals a Madrid, persones que no haurien viatjat a cap zona de risc, i que s'afegeixen al de Sevilla, que es va conèixer ahir al vespre. I encara destaquem, pel que fa a l'actualitat, que el poeta Enric Casasses és el nou guanyador del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El jurat li ha concedit per la seva contribució a la llengua i la cultura catalanes, especialment per l'originalitat del llenguatge poètic que ha creat i per la qualitat de la seva obra, en la poesia i en la traducció, l'assaig, l'edició i l'escena. Casasses, de 68 anys, va escriure els seus primers llibres als anys 70, però no va ser més tard, fins als 90, quan va aconseguir el reconeixement dels lectors i la crítica, també, amb diversos guardons. Recordem, finalment, que la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona acollirà diumenge a les 6 de la tarda, amb transmissió en directe per Ràdio Estel, l'acte central del Pla Pastoral sortint de l'Arquebisbat de Barcelona i també el Sent la Creu, amb la presència, per quart any consecutiu, d'una creu d'un lloc conflictiu del món, en aquest cas la República Centreafricana. La missa i l'acte seran presidits pel cardenal Joan Josep Omella i comptaran amb el testimoni del bisbe de la diòcesi de Bangassú, a la República Centreafricana, Juan José Aguirre. Fins aquí l'actualitat d'aquesta hora. De seguida, al Mirador, parlarem de la vida política a Catalunya després de la primera reunió ahir de la taula de diàleg entre els governs català i espanyol. Abans, el pensament del dia. Avui amb Miquel Albert Soler, president de l'Associació Mirada Solidària.
Ben trobats, amics i amigues oients de Ràdio Estel. Els que coneixeu l'Evangeli sabreu que Simeó, quan tenia en braços a Jesús, va profetitzar d'ell que seria llum que es revelaria a les nacions, i va tenir raó. Però la llàstima és que les nacions no sempre segueixen aquesta llum i en segueixen d'altres que sovint il·luminen camins ben oposats. És aleshores quan succeeixen coses com la que coneixíem l'altre dia. A l'Índia es va fer construir un mur expressament per tapar les barraques que es veuen venint de l'aeroport. Així, quan el president dels Estats Units arribava a aquest país, no veia la realitat de la pobresa d'aquest lloc. Segons una dada que trobem en diverses fonts informatives, les despeses pels preparatius i estada del president dels Estats Units a l'Índia ascendeixen a 11 milions d'euros. Us imagineu quantes coses s'haguessin pogut fer pels habitants d'aquestes barraques o per totes les persones pobres de l'Índia? Davant d'aquests fets, els cristians i cristianes tenim molt clar que sí, Jesús és una llum que es revela a totes les nacions, però és decisió de les nacions voler-la seguir o no. I també tenim clar que quan es decideix seguir aquesta llum, quan es decideix fer realitat el missatge de l'Evangeli de Jesús, és quan es treballa més en favor de la justícia social, quan es treballa més en favor de les persones més desafavorides de la societat. Salutacions de qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
Ràdio Estel.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Plusvàlua, els dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
El 33è Festival Folk Internacional Tradicionarios. No et perdis cap concert. Divendres 28 de febrer, Socarrel, Roberto Oliván, Magí Serra, Vox Vigerri i Laurent Delfors. Dissabte 29, Ballaveu i Duo Absint. I diumenge 1 de març, la Marta Rius. Fins al 3 d'abril, 33è Festival Tradicionarios, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Bar-restaurante Café de Galiza. Calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza. Menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234. 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen ja 9 minuts de les 6. Salutacions també del José Matosas i el Raúl Delgado a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. L'endemà de la primera reunió de la taula de diàleg entre els governs català i espanyol, volem fer un cop d'ull a l'activitat política, tant a Catalunya com arreu de l'Estat, però sobretot aquí. Ens preguntem quin ritme hauria de seguir aquest treball per acostar posicions, si és que es pot, i superar distanciaments i enfrontaments, mentre la societat continua observant el que passa amb diverses visions i discrepàncies, des dels qui pensen que el diàleg no és adequat al que es va escenificar ahir, però amb visions molt diferents, els que pensen que no s'hauria de produir aquest diàleg si l'independentisme no fa un canvi, o els que pensen que no s'ha de produir si, des del govern espanyol, no s'accepten alguns temes. Explorarem també quines taules altres de diàleg polític i social hi pot haver, sobretot a Catalunya, per contribuir a la sortida d'una situació, d'un conflicte, podeu dir-li com vulgueu, que està de moment estancada pel que fa a la situació. El fet que les entitats de la societat civil no s'hagin sumat des de Catalunya a aquesta primera reunió no exclou que tinguin un paper important en aquesta nova etapa oberta. El govern espanyol subratllava, ara fa uns dies, la necessitat de començar, com es va intentar fer ahir, des de zero, aquesta fase de distensió. Segurament són necessaris, ara més que mai, uns missatges que no tinguin to de màxims, per una part i per l'altra, perquè poden allargar els desencontres, sinó que siguin més aviat de consens en allò que pugui ser més compartit per tothom. Ens acompanyen per analitzar avui aquest tema, aquesta situació política, d'una banda José Rodríguez, que és diputat d'Esquerra al Parlament, independent. Bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé, gràcies.
Gràcies per haver vingut. No sé si havia vingut mai aquí, a aquesta casa. Doncs benvingut, amb doble motiu. També ens acompanya Alexander Golovin, que és analista polític de l'Institut Ostrom Catalunya i també de l'Ateneu Barcelonès. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Ens acompanya, d'altra banda, un representant del Partit Popular, concretament Javier Barreña, conseller portaveu del PP al districte barceloní de Nou Barris i també president del partit en aquesta zona de Barcelona. Benvingut, bona tarda.
Gràcies, buenas tardes y gracias por la invitación.
També em sembla que és la primera vegada, oi, que sí. Ens acompanya? Doncs benvingut. Qui no és la primera vegada que ve, ho sabem, és Roberto Labandera, és militant del Partit dels Socialistes de Catalunya, exportaveu d'aquest partit a la Comissió d'Infraestructures del Parlament, entre altres coses. Bona tarda, senyor Labandera.
Bona tarda i gràcies.
Bé, una primera roda. Els demano, si pot ser breument, perquè valorin el que va ser la reunió d'ahir. Ahir mateix, ara fa 24 hores, parlàvem en aquesta taula amb representants, en aquest cas no polítics, però sí analistes, sobre la posada en escena, perquè no coneixíem els continguts d'aquella reunió, d'aquesta reunió. I la posada en escena va tenir una certa importància, però més enllà d'això, quina valoració en fan? Qui vol, és igual qui comenci, eh? Vol començar el senyor Barreña, per exemple? Endavant.
Intentaré ser breve. Però
sí, vamos, si poden ser tots, la primera almenys.
Lo de ayer, pues, bueno, la verdad que me parece de perogrullo, ¿no? Por un lado se reúne el presidente del gobierno de España, del Estado, con un presidente autonómico, con Quim Torra, le recibe como si fuese un presidente de Estado, banderas a ambos lados, catalana y española, y realmente creo que las cosas no se llevan así. De aquel barro, los lodos de hoy, ¿no? Es decir, lo de ayer fue un guiño más al separatismo, al independentismo catalán, para acabar consiguiendo votos y la estabilidad. El objetivo que buscan ambos, tanto Torra como el señor Sánchez, no es otro que el de mantenerse, uno como presidente del gobierno y el otro como presidente de la Generalitat. Comentabas también el tema de Cataluña. No sé si
sí, a la possibilitat, si pot ser breument, també, per començar.
Hoy estamos, y creo que ahí más o menos coincidiremos todos, estamos en una Cataluña totalmente enfrentada entre dos partes, una que defiende la unidad, la ley, la Constitución, el Estatut d'Autonomia, y otra a la que respeta la ley cuando le es favorable, no respeta el Estatut d'Autonomia cuando no le interesa, y que además el 2017 dio un golpe de Estado con lo que se muestra fuera de la ley. Solución. Esta legislatura creo que está terminada, a pesar de lo corta que ha sido, y yo creo que el señor Torra, que ha perdido toda credibilidad, pues para más de la mitad de los catalanes lo que debería hacer urgentemente es convocar elecciones autonòmiques.
Bé, els agraeixo que en aquestes primeres exposicions doncs cadascú exposi i no es talli, doncs si volen per diferències ideològiques el senyor José Rodríguez i després els altres.
Sí, intentaré no fer un espot electoral com el que acabo de sentir. Una taula de diàleg i negociació té un sentit, i és la fi de la negació del conflicte polític. I això és molt important. Fins ara, els governs de l'Estat, en el conflicte polític català, negaven el conflicte, negaven fins i tot l'assistència de parts. També és un reconeixement de les parts. Un conflicte és un àmbit molt complex i tant dins d'Espanya com des de Catalunya hi ha molts matisos, però és veritat que hi ha un govern català que té un color i hi ha uns governs estatals que són els que intenten garantir la unitat de l'Estat. Per tant, el reconeixement d'aquestes parts és molt important. I és en el reconeixement de les parts, en el diàleg i a l'inici de la negociació que s'inicien les solucions polítiques. No hi ha d'altres tipus de solucions, que és seure en una taula i començar a parlar-ne sense màxims, o també sense línies vermelles, dient d'exposar totes les possibilitats que n'hi ha. Llavors, A més, el diàleg sempre ha sigut una eina que s'ha utilitzat des de l'àmbit de l'independentisme. Quan el 2014 es va fer el 9N, abans els independentistes i els sobiranistes van anar a demanar poder fer una consulta. I, per tant, sempre hi serà aquesta mà estesa des de la part de l'independentisme.
Uh-huh. Doncs una altra exposició, senyor Labandera, sí, per exemple.
Jo penso que en aquest sentit el que va passar ahir és l'inici d'un camí de treball i el compliment d'un acord polític entre el PSOE i Esquerra Republicana, amb el suport també d'Unides Podemos i d'altres grups del Congrés, que han manifestat el seu acord de tenir una taula de diàleg perquè el conflicte de Catalunya és un conflicte que està enquistat. Tan enquistat està que fins i tot quan s'han anunciat eleccions a Catalunya, les possibilitats d'eleccions, que no sabem quan seran, però que en tot cas, segons les paraules del president de la Generalitat, un cop aprovat el pressupost, se diria una data per eleccions a Catalunya.
Per tant, molt, seran aviat,
molt necessàries, molt necessàries. Jo crec que és l'única coincidència
amb l'única amb el representant del PP.
Que són molt necessàries, però sí que es fa absolutament necessari iniciar un camí del diàleg amb posicions molt diferenciades perquè entre el govern de l'Estat i els partits que conformen el govern de l'Estat i els partits independentistes que tenen el govern de la Generalitat, doncs hi ha diferències importants. I fins i tot la coincidència de la vicepresidenta Calvo i del president Torra en dir lo important és que avui ens haguéssim reunit. La presidenta Calvo deia l'ordre del dia serà que empecemos. Jo crec que és una de les qüestions importants. És un camí llarg, no és un camí fàcil, però Catalunya necessita una sortida discutida i negociada. Les escenografies poden ser discutibles, però en tot cas jo crec que el que és bo és plantejar-se allò que s'ha dit també al programa del reencuentro entre un sector important de la política catalana i el conjunt, perquè no és tota la política catalana, evidentment, però és el majoritari en el Parlament de Catalunya, hem de ser també molt pragmàtics en aquests moments, i després la resta de forces de polítiques de l'Estat representades pels seus governs. Una cosa que tu has assenyalat,
sí.
Crec que a Catalunya faltaria donar major vida a una taula que ja existeix. Cuidado, perquè el president Torra ha convocat alguna vegada
sí.
La taula de partits.
No han participat tots, però
no
sí,
participat
sí el PSC.
Però el PSC sí que ha participat, uh-huh. Manifestant cada vegada, penso que s'han reunit dues vegades, manifestant que no hi havia acord amb el plantejament majoritari de la taula. Però crec que això seria un tema important, perquè també creiem que és un escenari de diàleg important que hi hagi a Catalunya.
En parlarem també. Sí. Senyor Golovín.
Jo crec que el diàleg sempre és important i és bo que s'avanci en aquest sentit. El que passa és que crec que la taula, entre cometes, de diàleg que s'ha iniciat aquests dies és una taula destinada al fracàs principalment per tres opcions. Primera, perquè no hi ha un objectiu ni incentius, no hi ha un objectiu clar de què es vol amb aquesta taula. Alguns volen la independència, els altres parlen de retrobament. Jo no, com a independentista, jo no vull el retrobament, jo vull poder exercir els meus drets d'autodeterminació i convertir-me en un estat independent. També perquè no hi ha incentius perquè el govern espanyol accepti les mesures que està proposant el govern català, aquest 1. 2, perquè és un diàleg fals, que no és sincer, perquè un diàleg sincer és en el que les dues parts reconeixen que la posició de l'altra és vàlida, i aquí traiem una part que considera que sí que l'altra és vàlida, que és l'independentisme, que sempre ha considerat que la posició, diguem-ne, unionista o en contra de la independència és vàlida. De fet, per això vol un referèndum, perquè les dues posicions són vàlides, i l'altra no. L'altra considera que l'independentisme no és una posició vàlida. I, per últim, la tercera és perquè no és en igualtat de condicions, és a dir, no es pot donar un diàleg fructífer en el moment en què una part pot posar a la presó l'altra.
Deixi'm fer-los una pregunta, sobretot a vostè, senyor Golovín, i també a vostè, senyor Javier Barreña, del PP, que ha dit que no considera acceptable aquesta taula d'ahir. Vostè ha dit que també és crític, però per l'altre sentit. Aleshores, quina alternativa creuen? En el seu cas, el referèndum. No hi ha alguna alternativa al referèndum? També es manifesten les pluralitats en unes eleccions?
Sí, jo,
en altres...
jo, com deia al principi, estic a fora del diàleg, no de la taula de diàleg, i per mi em sembla que la màxima idea de diàleg, quina és? Un referèndum, precisament, no? És que les dues posicions intercanvien opinions i que han decidit. Per tant, si realment volem apostar al diàleg, la mesura suprema que representa el diàleg és el referèndum.
Bé, i vostè proposaria alguna altra alternativa? El PP, diguéssim, si no està a favor d'aquest diàleg, cosa que és respectable, què proposaria, si no hi ha aquesta taula de diàleg? Què hauria de fer el govern de Pedro Sánchez?
Yo creo que las cosas primero hay que ponerlas en su sitio. Uh-huh. Es el diálogo del fracaso. Es el diálogo en el que el presidente del gobierno, nadie le discute su afán por mantenerse en el Falcón, y luego, en este caso, una parte del territorio español, que es la Comunidad Autónoma de Cataluña, la que se reúne con honores en el Palacio de la Moncloa.
Perdón, ¿y por fracaso por qué?
Con lo que entiendo, cosa que no hace con el resto de comunidades autónomas. Por lo tanto, creo que hay un agravio comparativo. Lo que se busca, directo o indirectamente, es un enfrentamiento que ya lo están consiguiendo, y al independentismo ya le va bien. Al independentismo le interesa hablar de esto, porque es la única manera de mantener su caldero vivo, sus votos vivos, y por lo tanto seguirá en esta línea. En este caso se encuentra con Pedro Sánchez, que o se avala por el independentismo y los partidos nacionalistas que hay en España, o si no, pierde la Moncloa. A partir de ahí, ellos dos están muy interesados en hacer este tipo de mesas de diálogo, que es cuestión de tiempo. Al final, todo nos da o nos quita la razón. Y estoy convencido que con el paso de los meses se verá que esto ha sido un fracaso más y un engaño, tanto del señor Torra como del señor Sánchez.
I podria fer una altra cosa, Pedro Sánchez, que no fos aquesta taula, algun altre tipus de diàleg? Mire, o creuen vostès que no hi ha
possibilitat? Lo primero que me sorprende es que anteriormente, entre las anteriores elecciones y esta, el señor Sánchez es incapaz de llegar a un acuerdo con el señor Iglesias y el partido de Pablo Iglesias. Sin embargo, últimas elecciones, en menos de 24 horas, un acuerdo.
Sí, sí, això ho sabem.
En menos de 10 horas recibe un documento de Pablo Casado en el que le ofrece una serie de medidas para dar gobernabilidad a España. Ni tan siquiera se lo lee, ni tan siquiera le responde, ni tan siquiera llama. Es decir, esta es la capacidad de diálogo que tiene real el Partido Socialista, en este caso encabezado por Pedro Sánchez. Por lo tanto, ahí lo único que hay es un afán de protagonismo y de mantenerse en la poltrona. No hay más.
Hi ha dues paraules demanades. Sí. Roberto Labandera i després José
sempre,
Rodríguez.
Sempre que vinc a la tertúlia, jo procuro deixar algun missatge positiu a
l'Ignasi, doncs,
em coneix de molts anys, perquè en realitat repetir el debat que ja fa al Congrés o que es fa en altres tertúlies, penso que per mi directament no m'interessa. No m'interessa perquè crec que la ciutadania el que ha d'escoltar d'aquelles persones que hem estat i estem en la política, tot i que estigui a la primera fila, és una solució als problemes que tenim. I el que no pot negar ningú és que tenim un problema important polític establert a Catalunya. I és real. Quan hi ha 2 milions de persones que quan van a votar voten opcions independentistes, però que en canvi no són la majoria de la població de Catalunya, evidentment no són la majoria, però donen llei electoral mediante una majoria parlamentària, hi ha un conflicte instal·lat de caràcter polític. I la judicialització de la política, com es va fer en el període de govern del Partit Popular, pues no va conduir absolutament a res, sinó que va conduir a una situació...
¿Te refieres al 155?
No, el 155 va ser una mesura que es va adoptar, que el PSOE i el PC vam estar d'acord, vam estar aplicat, perquè, evidentment, havia hagut una vulneració important. Però no tota la vida podem passar amb el 155. És una mesura excepcional. Fins i tot hi ha una sentència al Tribunal Constitucional que acota exactament en quines formes i quina extensió pot tenir la seva aplicació. El que passa és que el Partit Popular està sense resposta a aquest problema. No tenen un plantejament, ni un plantejament polític. I a més hi ha una cosa que no és certa, Javier. No és certa. La nit electoral, la postura del senyor Teodoro García Egea i la primera declaració va ser dimiteixi senyor Sánchez. Recordant Aznar, dimiteixi senyor González. És a dir, que la capacitat i la voluntat de diàleg del PP amb el PSOE és nula.
No,
és nula. No tenen cap interès. I l'única cosa que tenen és exclusivament l'interès de competir amb un altre que li va traient els vots, que us va traient els vots, que és el tema de Vox. Ara, no entro en aquesta qüestió, però com que ha dit...
No és el tema d'avui.
No és el tema d'avui. Jo crec que el diàleg és bo, el camí serà llarg, les dificultats són moltes, i si la meitat de catalans, pensem, los que no són independentistes, volem conviure i treballar cada dia i trobar una solució amb la meitat que és independentista, ha d'haver una mesa de diàleg a Espanya, i hi ha d'haver, com ja n'hi ha, hi ha d'haver una mesa de diàleg a Catalunya. I tothom s'hi ha de ficar. Fins i tot els partits que avui no hi són.
Bé, doncs continuarem. En tot cas, el senyor Barreña podrà respondre després, però endavant, José Rodríguez d'Esquerra.
Un parell de matitzacions, un sobre el tema de la convivència a Catalunya no és un problema. És a dir, la societat catalana gestiona la complexitat. Els sindicats, per exemple...
De vegades amb més dificultats.
Sí, però en general hi ha una bona convivència en el sentit que els sindicats majoritaris tenen un 40% dels seus delegats sindicals són independentistes i no hi ha cap problema, i conviuen, i els sindicats s'alineen a favor del dret a decidir i no ha generat tensions en aquest sentit.
Tampoc potser és la seva missió.
No, però el que vull dir és que quan convivim en molts espais, uh-huh. en espais culturals, en espais laborals, i el problema de la independència no és un problema social de convivència, és un problema polític, i hem d'acotar-ho en l'àmbit polític. I, de fet, el fet que Espanya no hagi volgut dialogar significa que jo abans era company de partit del Roberto. Jo era membre del PSC, i quan vostès van recollir signatures contra l'Estatut, això va ser l'inici d'un increment del suport de l'independentisme, on gent com jo, que som jo soc de Ciutat Meridiana, com vostè soc de Nou Barris, de cop abandonem opcions federalistes perquè creiem que no hi ha solucions. I quan menys diàleg ofereixi l'Estat espanyol, quan més tancament, o si aquest diàleg, com diu el company de l'Ateneu, no és sincer i no té capacitats de portar una solució política, més incrementarà el suport a l'independentisme. L'independentisme contínuament ha crescut. I ha crescut potser a vegades més ràpid, a vegades més lentament. Però si no ens censur... si l'Estat no ofereix solucions, la majoria social d'independentisme està a la porta de la cantonada. Però a més, és que ja n'hi ha hagut. Les eleccions europees, la majoria de vots van ser per candidats eurodiputats independentistes. Uh-huh. Hi ha una victòria electoral per més del 50%. Una. Uh-huh. I segurament les properes eleccions en podrien tenir una altra.
Bé, en tot cas, si vol respondre breument, senyor Javier Barreña, el que s'ha dit una mica sobre la capacitat de diàleg, però sobretot aquest tema de l'augment de l'independentisme atribuït al que vostès van fer ja fa uns quants anys, de recollir signatures contra l'Estatut, recurs d'inconstitucionalitat...
Bueno, yo por intentar ser breve, decirte sí, tienes toda la razón. De hecho, el otro día salió un estudio que decía que el 60% de los que votaban a partidos independentistas o separatistas son federalistas, no son separatistas, son federalistas.
Dels votants, vol dir vostè.
Me refiero a los votantes. Uh-huh. Entonces, hasta ahí bien. Pero que está claro que este enfrentamiento, hoy por hoy, beneficia a dos partes. Una es la parte que defiende la independencia, y por otro lado a partidos más radicales, como es en este caso Vox. Son los dos grandes beneficiados. Y mientras haya conflicto, estos dos grandes bloques irán subiendo y el resto irán bajando. Y yo creo que esto funciona así.
Però potser vostè, des de la legitimitat política...
Puedo asegurar que es temporal, y voy a darle un ejemplo muy sencillo.
¿Creu que es temporal, que es pot contenir això?
En abril, por ejemplo, Vox saca un buen resultado en las elecciones generales. Sin embargo, en el mes de mayo, recordarás, tuvimos elecciones municipales y no sacó ni un solo concejal.
Le recomano que miri els resultats de les forces independentistes a Nou Barris. Veurà que continuament creix i continuarà creixent.
¿Quién?
Las forces independentistas a Nou Barris, diu.
Yo, claro, ahí hay que...
No es una cosa temporal.
Hay que tener... O sea, si me dices,
els
por ejemplo...
Els vots no se sap mai, no?
Esquerra Republicana, ¿eh? Esquerra Republicana, por ejemplo, ha subido en los últimos años.
No, la suma de votos independentistas a Nou Barris, sí.
No, yo te voy a decir... Mira, te digo cómo está compuesto el Consejo Municipal, y creo que sí, terminamos muy rápido.
Hem passat dues,
a 2011-2015, Esquerra Republicana no tenía representación. La legislatura anterior tuvo un conseller. 2011-2015 tuvo un conseller. Y en el 2015-2019, tres conselles. Perdona, 2019-2023, en estos momentos tiene tres conselles. Pero esos tres conselles que tiene son el que tenía en la pasada legislatura, más los dos que eran de la antigua Convergencia y Unión. Es decir,
vaya si estuvo als vots.
Y claro,
vots,
que alguien diga que Nou Barris sube el independentismo,
sí, es que,
pero del 10 al 11%, o sea, si no reconoce que el
no,
más
no,
del 80%...
No, el independentismo está al Nou Barris...
Más del 80%.
El independentismo Nou Barris está gairebé al 25%.
¿Cómo al 25%?
Al 25%, al Nou Barris, que es el barri que menys...
De Ciutat Meridiana.
No, Ciutat Meridiana... Primer estic parlant de Nou Barris.
De Nou Barris és un seu conjunt barri.
No, estic parlant de Nou Barris, el percentatge està gairebé al 25%. Al Nou Barris, que és Ciutat Meridiana, estem gairebé al 13-14%, quan abans era al 7-8%.
Uno de cada cuatro votantes vota de independentismo, no, yo... No l'ha mirat bé.
A mi el que em surt...
En tot cas, deixem aquesta discussió, però em sembla interessant, no?, exemplificar el que passa en un barri concret.
A mi el que em sorprèn és escoltar com un cert to de tristesa en el moment en què, des de, per exemple, el José, que és d'una força independentista, parla de com si el diàleg fracassa, els independentistes pujaran. Jo no li veig tristesa, en això ho veig una cosa, positiva.
Simplement li plantejo l'escenari...
És com que molts cops des de determinades forces es planteja aquestes coses i sempre es fa servir aquest argument amb un punt de tristesa com si ens fes mal que això passés. Però, en tot cas, crec que també el diàleg, no sé quins resultats pot tenir en el moment en què el govern que hi ha ara actualment a l'estat espanyol és el govern més obert, per dir-ho d'alguna manera, a les reivindicacions que, de Catalunya que pot haver, perquè l'alternativa quina és? Diguem-ne, no pot haver cap govern més obert en aquest sentit, i veiem que l'única força política espanyola que va donar suport o que ha donat suport fins ara a un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, que és Podemos, ja hi ha renunciat i va renunciar a les eleccions. Fins i tot Pablo Iglesias va dir que si en un govern amb Pedro Sánchez s'hagués d'aplicar el 155, ell, diguem-ne, doncs ho acataria com a membre del govern que és. I després, fins i tot, una de les persones de la taula del diàleg, que és el ministre Castells, que és català i que s'havia expressat anteriorment a favor del referèndum i ha dit que pel fet de ser ministre i per haver jugat la Constitució no defensarà el referèndum a la taula de diàleg. Per tant, si no anem a aconseguir el referèndum en aquesta taula de diàleg, no sé què anem a fer allà. Vull dir, anem a que ens donin engrunes, a que ens prometin coses que sempre incompleixen com porten fent dècades. Diran, per això jo crec que ja hem tingut prou i ja hem escarmentat prou.
Potser les solucions imaginatives. Bé, en tot cas, un momentet de respiració i donem la paraula al senyor Roberto Labandera, que ha de marxar abans i s'ha d'excusar.
Jo diré una cosa. Jo penso que les 24 hores de la primera reunió no podem donar per mort ni la taula ni el diàleg, perquè són 24 hores. Segurament, fins i tot en aquest debat ens falta perspectiva. I ho dic per les posicions que s'han dit aquí, des de dos cantons, no?
Sí.
Jo crec que és un procés llarg, perquè el procés del que venim no és un procés curt. Això, el conflicte no va estar allà al mes de gener, sinó que és un procés més llarg. I després hi ha una altra qüestió que és una data irrefutable i que jo crec que valdria tenir-la en compte. Les enquestes diuen que el 80% de la població de Catalunya està esperançada en la mesa de diàleg, en el diàleg, no en aquesta mesa, en el diàleg, i que espera que les forces polítiques que hi participin siguin capaces de donar-li resposta a la seva demanda, que en el fons és més convivència i millor, i tranquil·litat, benestar social i desenvolupament.
Però quina convivència pot haver si no pots triar com vols conviure amb els altres? Però... La convivència s'ha de poder triar, és a dir, si a mi m'obliguen a conviure d'una manera o amb algú...
El camí unilateral s'ha vist que no portava enlloc.
Bueno, el camí unilateral s'ha aprovat un sol cop, que és el referèndum, i ha estat el major èxit de l'independentisme al llarg de la història recent.
Però no ha tingut conseqüències.
I l'altra qüestió, els representants polítics no han fet el que... La realitat social i política de Catalunya, que no poden dir la veu de Catalunya. Ningú pot dir que parla en nom de Catalunya.
I per saber la veu necessitem fer un referèndum,
no,
que és l'expressió pública de tots els ciutadans de Catalunya.
Jo no puc dir això, sí, perquè un referèndum que, com no era legal, molts no hi vam anar a votar i no estem representats.
Però el seu partit tenia la capacitat per treballar perquè fos legal.
No vam estar d'acord amb el procediment.
Llavors no és que sigui legal, és que vostès volen que sigui legal.
En democràcia, el que és important és que tots estem d'acord amb els procediments per prendre les decisions. Això és tremendament important.
I que els tenen bueno, respecte.
Hi ha una trampa, Roberto. I és que qui té la capacitat legislativa, executiva i el control del poder sempre pot exercir un bloqueig. En aquest sentit. Bueno, jo també vull matitzar...
Catalunya no té la competència per fer aquest tipus de referèndums. Anem al tema de la seguretat jurídica.
Sí, sí, però...
La competència
Roberto,
en el Congrés de l'Estat.
Sí.
I sabem perfectament com va passar amb el Pla Ibarretxe, que va ser...
I quan van anar representants que no eren tots independentistes, van anar una consulta, el bloqueig va ser per part del poder de l'Estat. És a dir, jo estic molt d'acord en que els procediments han de ser compartits. També estic d'acord en que les majories nacionals, si exerceixen un bloqueig sobre minories nacionals, a vegades... alternatives.
Però jo no parlaria de minories nacionals i majories nacionals.
Hi ha minories nacionals. Evident que hi ha una minoria dins de l'Estat espanyol que ens considerem identitàriament catalans i que volem identificar-nos amb el poble català. I hi ha una majoria social espanyola que s'identifica amb el poble espanyol, que això significa la unitat del poble espanyol, bla, bla, bla. I aquesta majoria, ara mateix representada pels partits del Congreso de los Diputados, exerceix un bloqueig sobre una minoria nacional. Jo també estic molt d'acord que ara no és potser el moment d'agafar vies unilaterals en aquest precís moment. En aquest precís moment. Bàsicament perquè encara no han demostrat una majoria dins de Catalunya sostinguda en el temps. Però si en el moment que això es doni no hi ha solucions polítiques,
es pot tornar un altre cop a vies polítiques i pacífiques.
Però...
Bé, en tot cas, si es pot esperar senyor Barrenya a la pausa, perquè a més el senyor Labandera se'ns ha excusat que ha de marxar. Avui recordem amb Roberto Labandera del PSC, li agraïm la seva presència, bona tarda.
Moltes gràcies.
Amb Javier Barrenya del PP, José Rodríguez d'Esquerra i Alexander Golovin, analista polític de l'Institut Ostrom Catalunya. Seguirem encara una segona part amb uns pocs minutets per analitzar encara l'actualitat política.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1. I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passen ja gairebé 6 minuts de 6:45. Reprenem el nostre col·loqui polític avui des del mirador de l'actualitat i donem pas ràpidament abans de la recta final de les intervencions al Rafa Sanahuja i la notícia curiosa. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Avui tenim de nou doble ració de taula de negociació, la que es va celebrar ahir a la Moncloa i la que avui està tenint lloc ara mateix en directe, parla de parlamentació, podríem dir, aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Però jo avui vull parlar-vos d'una cosa una mica diferent que té tot a veure amb la rabiosa actualitat i que li ha donat un gir a la visió sobre el tema, ara us parlaré del tema concret, molt d'aquí, molt del nostre sentit de l'humor, perquè, atenció, el coronavirus té Twitter. I és que va ser fa molt poc, fa res, que algú va tenir la brillant idea de crear un compte de Twitter a aquesta xarxa social tan especialeta sota el nom del coronavirus. I des d'aquest compte és el propi virus el que ens parla i va donar la seva visió humorística i desenfadada de tot plegat, de tot el que està passant. Allò que hem dit, que no sabem qui està darrere del compte, però va deixar anar perletes i aquí us porto uns quants dels seus tuits. Per exemple, el que té fixat en el seu perfil diu: «Estoy cerrando la gira mundial con mi representante», diu el coronavirus. Més coses. «¿Quieres entrar en el sorteo de una baja laboral?» Sorteja baixes laborals el coronavirus del teu compte. Ens dona també els bons dies. Diu: «Buenos días, arriba esos escalofríos» o «arriba esa tos». Ens té molt animats de bon matí. També, arran del resultat del Real Madrid de l'altre dia contra el d'ahir contra el City, diu: «El Real Madrid és mi primera víctima espanyola». I també expressa desitjos: «Me muero de ganas», el coronavirus diu, «de ir a un concierto de Alejandro Sanz». També, diguem-ne que va anunciant diferents esdeveniments. Diu: «Mañana estaré en la Plaza Real infectando bocatas de calamares», ja veus tu. Ens conta: «Una de mis pasiones, dar la vuelta al mundo», perquè va saltant d'aquí cap allà. «Lo que cuesta aparcar en Barcelona», deia el Comte quan va sortir els primers brots de coronavirus aquí, a la capital de Catalunya. «Anulo eventos por encargo», saps allò que, si la cosa està massa complicada com el Mobile World Congress, doncs mira, ens carreguem l'event i ja està. Diu: «Te llevo al infectólogo en la primera cita», també és una de les seves tuits especialets que ha anat fent aquest compte. Allò que hem dit, Ignasi, que sempre hi ha gent amb imaginació i mira, amb bon humor, que no està malament que aparegui per les xarxes, doncs també ens fa la cosa molt més amena. Tot bé per l'estudi, per cert? Tot bé? Ningú amb tos? Perfecte.
Doncs no, ningú amb tos, gràcies a Déu, però sempre s'ha de vigilar i, com ha dit avui, per exemple, Ernest Maragall, entre moltes altres persones al Twitter, confiant-se en les nostres autoritats que activaran els protocols. Em sembla que en això sí que hi ha d'haver unanimitat política. Però aquí, que no tenim unanimitat política, el senyor Javier Barrenya del PP, breument, vol puntualitzar alguna cosa sobre tema unilateralitat, possibles referèndums futurs...
Bueno, no, lo único que le quería decir a José era que en Nou Barris el mejor resultado de los partidos independentistas, el 15%, que fue Esquerra Republicana, en el 2019. No, el 84%...
Se lo puede refutar ahora mismo.
En municipales, tengo aquí el dato.
Yo le he dicho en elecciones...
Deixem les discussions de dades al respecte a tots
dos. I dicho esto un poco, lo que salía en la mesa... Que
suma 23% en las de las elecciones generales.
A Esquerra le preocupa, ¿no?, a los partidos independentistas. Hablan de diálogo sí, todo. Y diálogo hubo en la época de Rajoy. Pero diálogo dentro de la ley, la Constitución y el Estatut d'Autonomia. Així de senzill.
Bé, doncs s'ha defensat el diàleg dintre de la llei. Què pensen vostès del diàleg, futur diàleg? Sí, podria ser, després ho contrasten, si poden, sí, quan acabi el programa, perquè podrien ser que es referissin a eleccions diferents.